Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. La inflació va augmentar el passat mes d'octubre a Catalunya, especialment per l'encariment del preu de la roba. Els preus es van incrementar un 0,8% i la inflació interanual va quedar en un 1,9%, tres dècimes per sobre de la mitjana espanyola. En el conjunt de l'estat espanyol, l'IPC, l'índex de preu al consum, va pujar 9 dècimes i deixa la inflació dels últims 12 mesos en un 1,6%, dues dècimes menys que al setembre. Tant l'electricitat com els carburants s'han apujat mentre que l'any passat, mentre que la roba s'ha encarit. En canvi, el gas, el transport aeri i els automòbils s'han abaratit. Catalunya és, juntament amb la ciutat autònoma de Melilla, el territori amb una taxa interanual més elevada, mentre que en l'extrem oposat hi figura Múrcia, amb una taxa interanual d'un 0,9%. I encara afegirem, ara canviant la política, que l'exconseller Santi Vila no es presentarà a les eleccions del 21 de desembre per raons ètiques. Així ho ha explicat durant un col·loqui organitzat pel Club Segle XXI de Madrid. Vila ha assegurat que li hauria agradat molt combatre i replicar alguns dels plantejaments que han fet els seus excompanys de govern, però que no es veu capaç de fer-ho sabent que són a la presó. Encara referint-se a aquest fet, Vila ha qualificat de grotesca l'ordre de presó incondicional per als integrants del govern català cessat pel govern espanyol en l'aplicació de l'article 155 i la marxa de Puigdemont a Bèlgica. D'altra banda, en clau política, el PDeCAT i el PSC reformen el pacte de Vilafranca, que té bona salut, així ho constaten, i que s'ha d'entendre en clau política local. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
Bon dia. Davant de la situació política actual que hi ha a Catalunya, el govern de Vilafranca, integrat per membres del PDeCAT i el PSC, explica que manté sòlid el pacte que es va signar a l'inici de la legislatura i consideren que l'acord és positiu per la ciutat. L'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, explica que la política local s'ha d'entendre en clau local, tot i que reconeix que és evident que costa que no es vegi afectada per la situació política del país. En aquest sentit, però, vol recordar que cada municipi té la seva correlació de forces i reitera que no faran res que sigui perjudicial per Vilafranca. L'alcalde es mostra convençut que l'actual govern municipal és el millor que hi pot haver.
Nosaltres no farem res que perjudiqui Vilafranca. La missió del govern de Vilafranca és gestionar l'Ajuntament de Vilafranca i gestionar el diner públic que s'imparteix a Vilafranca. Per tant, nosaltres creiem que el govern que hi ha hagut fins ara és el govern millor que podia tenir Vilafranca.
Pere Regull comentava també que dins del PSC hi ha persones que s'han significat contra el referèndum i a favor de l'aplicació de l'article 155, però que no ha estat el cas dels regidors socialistes de l'Ajuntament de Vilafranca.
I ara, a Ponent, l'associació Líder posa en marxa la cúpula Gustrum. El projecte s'adreça a les escoles de tota Catalunya, especialment als alumnes de cicle mitjà i superior, i es basa en un format innovador que potencia que l'alumne aprengui a través de l'experiència i els sentits. Ens ho expliquen des de Ràdio Rosselló, Vicenç Berman.
Bon dia. La cúpula és el nou projecte que ha presentat l'associació Líder de Ponent a Bellpuig. Es tracta d'una proposta educativa integral que té com a objectiu posar en valor la producció agroalimentària en l'àmbit rural a Catalunya a través dels productes de proximitat que s'elaboren, el paisatge que generen i l'impacte que tenen en l'economia i les tradicions del territori. Per dur a terme aquest propòsit, el projecte compta amb un espai inflable i semisfèric, amb capacitat per a 30 persones, dintre del qual s'ofereix una experiència immersiva. Gerent de l'associació Líder, Teresa Fuentes.
És un material audiovisual, imatges 360 graus, immersius, en el qual l'espectador es queda totalment rodejat de les imatges i que aquestes imatges el transporten a l'interior d'un forn de pa, a veure o a sentir com cau la llet acabada de munyir, o a veure s'envoltat de l'oli del primer raig, no?
Al llarg dels pròxims mesos, la cúpula visitarà un total de 40 escoles de tot Catalunya, i és que un altre objectiu d'aquest projecte és arribar a les grans ciutats, on el món rural està més allunyat i on s'ha d'incidir en la promoció de la producció agroalimentària en l'àmbit rural català.
I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen l'aigua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
Ja és aquí el rasca-rasca de l'Obet.
Rasca l'Obet i sigues guanyador de premis en metàl·lic per bescanviar en establiments associats de l'Escala.
Hi ha 6.000 euros en premis.
Obet, amb el comerç viu, l'Escala hi guanya.
I guanyem tots.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal, com estan? Benvinguts, són les 11 i 6 minuts i això és Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Aquest magazín que fem cada dia de cada dia, de dilluns a divendres, a dues hores, des d'ara fins a la una, intentant que passin una bona estona amb la nostra companyia. Igual que també doncs, ho passen amb la companyia de la Tramuntana, que ja fa dies que bufa, i avui, pel que sembla, ha d'anar a la baixa. Després ho sabrem, segons ens ho expliqui des del seu blog en Sergi Corral. Bé, i què tenim per aquesta primera hora? Doncs, després de parlar del temps, és aquell moment que farem el resum de premsa. Explicarem a aquella gent que encara no hagi anat a buscar el diari el que hi poden trobar. Això ens ho porten a l'equip de l'informatiu del matí, format per l'Helena Pujoleta, l'Oriol Pujador i la Thaís Trujillo. Felicitarem a tothom qui sigui el seu sant i el seu aniversari. Parlarem d'una notícia que passava a l'Escala i que se'n feien ressò els informatius ara fa un any i també els deixarem el refrany del dia. Amb la Montse Hidalgo farem 5 cèntims i avui hi ha entrevista a Marianna Serres, anomenada popularment la Robin Hood de la banca, per abordar la relació entre les entitats financeres i els clients. Després de 5 cèntims farem Gent amb Valors, aquesta vegada amb la Sandra Balaguer, i avui ens diu que Barcelona, Barberà del Vallès, Badalona i Santa Coloma formen part del projecte En Tàndem, que uneix estudiants universitaris en nens i joves que conviuen en situació de dificultat a nivell personal o social. Aquest serà el tema amb protagonista que parlarà la Sandra Balaguer, agent amb valors. La cançó del dia, si tenim temps de posar-li, doncs tindrem, si no, a la segona part. Aquesta cançó del dia doncs, que va flotant d'una hora a l'altra. Molt bé, tot això és el que configurarà aquesta primera hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Si volen ser-hi, si m'hi volen acompanyar, doncs molt benvinguts. I primer, com no, comencem, ja ens hi posem i ho fem parlant del temps. I si obrim el nostre termòmetre, els nostres valors actuals a l'Escala, a l'estació meteorològica, ens diu que tenim actualment una temperatura de 12 graus en 7 amb una humitat del 38%. I en quant a la previsió que ens diu en Sergi, ens parla que avui el cel serà tot el dia amb un panorama completament assolellat. La visibilitat millorarà, sobretot a partir d'ara al migdia. En quant al vent, una agrupada encesa de tramuntana ha vingut a primera hora de matinada, que ha bufat amb força 8-10. A partir del matí ha anat baixant progressivament d'intensitat fins a força 6-8. A la tarda encara davallarà més fins a força 5-7, però de matinada les ratxes encara poden superar els 5 km per hora. En quant a l'estat de la mar, mar brava de matinada, que ha anat baixant a maregassa al matí i forta maror a darrera hora del vespre. El tràgol de gregal ha baixat dels 3 metres d'alçada fins al 1,5 metres d'alçada al final del dia. Pel que fa demà dimecres, tindrem un cel serè bona part de la jornada, només amb alguns núvols prims al vespre i nit, ambient més agradable al centre del dia, però en canvi més fred de matinada i matí. El vent tramuntana força 3-5 a primera hora de la matinada, mancant ràpidament calm i calmant de bon matí. La resta del dia dominarà el vent fluix i variable en lleuger xaloc a la tarda. Ha estat a la mar maró de matinada, baixant a marejol i arrissada amb el pas de les hores, encara tràgol de gregal d'un metre d'alçada de matinada. La temperatura de l'aigua del mar continua amb 16 graus en 4. Bé, perquè ens explica en Sergi, després acabarà confirmant l'apartat de la meteo dins l'informatiu, sembla que la tramuntana, per el que ens diu, demà podria anar mancant i calmant de bon matí. Tot vol dir que avui encara, tot i que afluixi un xic, es tornarà reanimar de cares al vespre. Bé, això és el que dona de si el temps. Com ja saben, és més completa aquesta informació a l'informatiu de la una, a l'apartat de la meteo. Bé, i del temps, és aquell moment que ens anem amb la premsa. Avui, l'Helena Puigdueta, l'Oriol Pujadó i la Taraïs Trujillo, com fan cada dia, ens explicaran que si anem al quiosc a buscar el diari, si encara no hi hem anat, doncs ens hi podem trobar en tots aquests titulars.
Diari, segona visita del matí al quiosc, repassades les portades de la premsa local i del territori, portades ara de la premsa generalista, primeres pàgines, titulars i fotografies que ens acosta Taís Trujillo. Taís, molt bon dia.
Molt bon dia.
Per començar, avui dius La Vanguardia, que, d'altra banda, i com tots els rotatius, recull d'entrada per obrir les darreres declaracions sobre el procés.
Sí, La Vanguardia titula que Puigdemont i Esquerra Republicana comencen a temperar el discurs i que el president destituït veu una possible solució diferent a la independència. També llegim que el president cessat liderarà una llista que es dirà Junts per Catalunya, que integrarà el PDeCAT i en la qual se li oferirà un lloc a Jordi Sánchez.
En aquesta portada, i encara en clau política, també fan referència a l'autocrítica que ha fet a les últimes hores Esquerra Republicana.
Sí que ha reconegut que el govern no estava a punt per desenvolupar la República fent front a un estat autoritari sense límits per aplicar la violència.
Deixem les qüestions vinculades al procés a la política. Busquem d'altres titulars destacats a La Vanguardia.
Sí, com ara el seguiment del judici contra els 5 acusats de la violació múltiple d'una jove de 18 anys durant els Sanfermines del 2016. Ahir els joves es van declarar innocents davant el jutge i avui li toca declarar a la víctima.
Passem ara a la portada de l'Ara, que posa el focus en el terratrèmol que ha castigat en les últimes hores el Kurdistan.
Sí, un terratrèmol devastador que ha deixat fins ara més de 400 morts, 7.000 ferits i molts desapareguts. Els equips de rescat estan tenint moltes dificultats per arribar als pobles afectats pel sisme perquè les carreteres estan tallades per les esllavissades. És el terratrèmol més mortífer d'aquest any 2017.
Tornant a casa, l'Ara publica els resultats d'una enquesta als nens de Barcelona.
L'ha dut a terme l'Ajuntament de la ciutat i se n'extreuen conclusions com ara que els infants volen tenir més temps lliure i que un de cada tres nens d'entre 10 i 12 anys no està satisfet amb el seu cos.
Portada del periòdico de Catalunya, aquí parlen de la commoció que es viu per un nou crim.
Es tracta de l'assassinat diumenge a Alzira, València, d'una nena de 2 anys a mans del seu pare que s'estava separant de la seva mare. El periòdico explica que la violència masclista ja ha matat 8 nens aquest any i experts en salut mental adverteixen que els fills són les principals víctimes del maltractament en una parella.
I acabem aquest repàs a la premsa generalista amb el Punt Avui, que repassa les conseqüències de l'aplicació de l'art 45 de la Constitució.
Diu que sacseja una trentena de pactes municipals del PSC amb pèrdua d'alcaldes, governs en minoria i estripada també de carnets. Fotografia principal per al retorn de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a la feina, després de declarar el Suprem i de passar una nit a la presó.
I després d'aquest resum de premsa que ens han portat l'Helena Puigdueta, l'Oriol Pujadó i la Taís Trujillo, és aquell moment que ens anem a parlar de sants, aniversaris, de notícies i refranys. qui han de felicitar avui dia 14? Els Sant Josep Pignatelli, Sant Serapió i Santa Venerada. Doncs felicitats a tothom dels que avui sigui el seu sant com els que sigui el seu aniversari. Les heu de saber dels que feu anys, sobretot oients que ens esteu escoltant. Des d'aquí, com sempre, fem cada dia, us felicitem, us desitgem que passeu un molt bon dia, que avui també és l'aniversari del que va ser 5 vegades guanyador del Tour i últimament involucrat a la seva organització, com és Bernard Hinault, que fa 63 anys, la que va ser secretària general a l'època Bush de la... als Estats Units, del govern dels Estats Units, a la condolència a Reis, que en fa 63, i a l'etern príncep d'Inglaterra, que no sé si algun dia el veurem regnar o no, perquè ja avui fa 69 anys, i déu-n'hi-do els anys que porta siguent príncep, i veurem si com li toqui ser rei no ho hagi de deixar en el seu fill, perquè el ritme que va, no sé si algun dia el veurem, aquest home que sigui rei. Molt bé, doncs aquests són els que fan anys. Ens anem amb la notícia, que es parlava als informatius avui fa un any. Doncs es deia que la plataforma d'afectats per la hipoteca treballa amb les xifres oficials a l'hora de comptar els pisos buits a l'escala. Discrepa amb les xifres que treballa l'Ajuntament a l'hora d'emprendre accions o buscar solucions per trobar pisos de lloguer social. I el refrany del dia, potser avui, millor que l'escoltem.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
D'allò perdut, treu-ne el que puguis. Penso que ha fet tan mal al país aquesta politiqueta del peix al cove, del sí però no, de la puta i la Ramoneta, de l'anar fent sense remor, d'avançar una passa i retrocedir-ne quatre, crec que els nostres polítics no han sabut jugar bé les cartes. Podria pensar malament i creure que n'han tret el seu rèdit personal i que tot sovint s'han venut la pàtria per un plat de llenties. Que la prudència no ens faci traïdors, com va dir Jordi Carbonell al Fossar de les Moreres el 1977, i la dita d'avui em remet a aquesta actuació de subsistència, de conformar-nos amb les rampoines o amb el que queda després d'algun bon àpat. I penso que ara toca ser una mica més ambiciosos i apuntar alt, que ja vindrà el temps de les rebaixes. D'allò perdut, treu-ne el que puguis.
Bé, doncs el refrany avui explicat, d'allò perdut treu-ne el que puguis, que de tant en tant tindrem algun d'aquests refranys o frases fetes que ens els expliquin des d'aquí, d'aquest portal Festa Festa. I ara sí que ja és aquell moment que li donem protagonisme, més ben dit, a la música. La música que... avui escoltarem aquest tema, aquest curiós tema, que ens porta en Jorge Drexler, que es titula Pongamos que hablo de Madrid, que si tot va com ha d'anar, ha de sonar així de bé.
Fuimos cerrando uno a uno cuatro bares. Montevideo ya hacía rato amanecía. Vos me augurabas oropeles y ultramares. Y al ar del baño, ¿quién no te creería? Desorientado y confundiendo vocaciones, yo estaba preso en mi alegría diletante. Me fui a Madrid con mi guitarra y mis canciones, haciendo caso a tu consejo delirante. Y hoy que pasaron 22 diciembre ya, de aquella noche loca que selló mi suerte, esta canción más vale tarde que jamás, la escribo para agradecerte. Y aunque sé bien que con tu empaque de ala triste te da pudor la confesión de borrachera, Creo que sabes que el regalo que me hiciste me cambió la vida entera. Te quiero mucho más de lo que te lo cuento. Te veo mucho menos de lo que quisiera. Y como yo, una jauría de sedientos que fuiste recogiendo por la carretera. Te debo la milonga del moro judío y otra turné por el Madrid de los excesos, donde aprendí a domar más de 100 desvaríos y a robar más de 1000 besos. Tengo el detalle de camuflar tu apellido y quien lo quiera adivinar, que lo adivine, para nombrar a quien estoy agradecido. Pongamos que hablo de Martínez. Y aunque sé bien que con tu empaque de ala triste te da pudor la confesión de borrachera, creo que sabes que el regalo que me hiciste me cambió la vida entera. Creo que sabes que el regalo que me hiciste me cambió la vida entera.
Es Jorge Drexler, Pongamos que hablo de Martínez. I del que parlarem ara és de... o més ben dit, parlarem, farem 5 cèntims, i la que parlarà serà la Montse Hidalgo amb l'entrevista que li fa a l'Ariadna Serres, anomenada popularment com la Robin Hood de la banca, per abordar la relació entre entitats financeres i els clients. Serres, que va protagonitzar la batalla contra les preferents a Mataró, ha aconseguit les primeres sentències que retornen els diners de les clàusules sol, i que ara alhora deixen a l'interès a zero les quantitats restants de les hipoteques. Tot això doncs ens ho explica la Montse Hidalgo amb aquesta entrevista que li fa a Ariadna Serra en el programa, a la secció 5 cèntims.
Continguts en xarxa. 5 cèntims amb Montse Hidalgo.
Les relacions entre la banca i els seus clients no passen pel millor moment. La pèrdua de confiança registrada durant la crisi econòmica s'ha agreujat amb la reconversió del sector i els escàndols protagonitzats per diferents entitats. D'una banda, però també per les repercussions socials i la limitació de crèdit a pimes i autònoms. Preferents, clàusules abusives, desnonaments... Avui volem fer 5 cèntims sobre el que, com a consumidors, hem de saber i hem de defensar en les nostres relacions amb la banca. Ariadna Serres, graduada social, tècnica en dret, benvinguda.
Gràcies.
Puc afirmar que vostè porta gairebé una dècada batallant amb els bancs?
Pues que gairebé que sí. Ja fa quasi 8 anys que estic dedicada al mateix, des que vaig complir els 21 anys que vaig constituir l'Associació d'Afectats pels Bancs, i des de llavors només he fet això, amb la qual cosa sí, pràcticament estem allà mateix, sí.
Tot va començar per una mala experiència personal. Què li va passar?
Aviam, la meva família tenia preferents. O sigui, la meva família política, per part de la parella de la meva germana, tenien preferents, i també va ser doncs, que jo vivia a Mataró, residíem allà des de sempre i fins fa relativament poc. Caixa Laietana, la banca del poble de tota la vida, i sobretot la caixa d'estalvi de confiança de la gent gran. Llavors, va ser la capital mundial de les preferents allà mateix, i a partir d'aquí és on es va constituir l'associació, i arrel d'aquí doncs, el projecte professional, que ha acabat sent professional, però que podíem dir que va començar sent més personal, sí.
Vostè se'n va sortir.
Sí, me'n vaig sortir i continuo sortint-me'n a data d'avui, també t'ho dic. Crec que és una feina que és anar picant pedra a poc a poc, perquè al final la banca és un monstru i això no ho pot negar ningú. El que sí que és cert és que està totalment descentralitzada i està totalment desconfigurada internament a data d'avui, i això també és un benefici de cara al consumidor que interposa la demanda. Llavors, ens n'hem sortit, me n'he sortit jo i se'n surt tothom que entra bé i ho enfoca bé.
Li diu a la Robin Hood de la banca.
Sí, està bé, està bé.
Ho porta bé, això?
Està bé, home, sí, és ben bonic que et diguin així.
Les entitats financeres, els bancs, abans també les caixes, eren vistos com un servei, no sé si de caire institucional, però se li assemblava molt. Gestionaven pagaments i préstecs, aleshores, amb una relació cordial. Mm-hmm. Però d'aquest amor ja no hi ha aquesta relació amb el senyor que treballava a la caixa X.
Sí, com el médico, no?
Sí.
Com el médico, el banquero, ja no és el que ja era. Evidentment, ja no això ja no existeix, ha passat a història. Però, clar, és que aquí es mesclen moltes coses, s'entrellacen moltes coses. Al final, tenim en compte la història, que és que la banca ha sigut la que ha proporcionat la confiança de cara a l'economia de les famílies antigament. A partir d'aquí, aquesta confiança, evidentment, amb el director de l'època ja no hi és, perquè aquests directors com a política comercial roten. A partir d'aquí, aquesta rotació fa que la desvinculació amb el consumidor la tinguis per sistema, que vol dir que et venc el que t'he de vendre, t'ho venc ara, i la setmana que ve no em busquis perquè ja no hi seré. Jo ja he fet la meva venda aquí, ja tinc la meva comissió aquí, ja me l'han carregat, ja me'n puc anar. A partir d'aquí, des del minut 1 en el que la banca es converteix en, bueno, amb un pas més, és a dir, amb un mitjà, perquè al final, antigament, bueno, doncs guardàvem els nostres estalvis i a partir d'aquí hi havia una petita, si cap, rentabilitat per aquests diners i no volíem més. Ja ens estava bé que els nostres diners estiguessin en un dipòsit ben conservats. Què passa? Que de cara a la introducció del consumidor en el sistema variable de les tipus d'interès, el joc a nivell accions, compra i venda de valors, les sortides a la borsa de les empreses, i això fa que el consumidor, que fins al moment no havia sabut mai de banca o no havia entrat mai a jugar, pugui tenir un seguiment del que cotitza les accions i pugui inclús accedir a comprar-les, doncs fa que entrem en una dinàmica econòmica que probablement sigui també d'una aparença falsa, perquè tots els moviments que hi ha darrere la banca, tothom ha de saber que estan absolutament predits i tothom sap, o sigui, els que estan dins saben el que passarà, però només els que estan dins, a partir d'aquí, si no tens informació privilegiada, millor que no notifiquis, perquè probablement perdis, i si no perds és perquè hi ha una garantia mínima del producte estructurat, que és el que el banc idea, perquè aquell client que té clar que vol perdre, però, o sigui, que no li sap greu perdre, amb la qual ja saben que perdrà, i a partir d'aquí li col·loquen el producte tenint en compte aquesta pèrdua esperada, no? Llavors, ojo, perquè el consumidor s'ha animat massa i al final també tot radica en el sistema variable, torno a lo mateix, les hipoteques amb l'entrada a l'Euribor, a l'any 2000, amb l'euro, aquí s'idea l'estructura variable. Què vol dir? Doncs que fins ara les hipoteques fins al moment eren del govern, no es podien adquirir, i si sí, era una altra qüestió. A partir d'aquí entra el tipus variable, i què vol dir? Que el consumidor es fa dueño i senyor de la propietat. I això d'aquí vol dir tenir en garantia aquest bé a través de la concessió del valor de l'immoble, que evidentment és desproporcionat, sobretassat.
Han passat relativament pocs anys perquè hi hagi hagut tants escàndols vinculats amb les hipoteques. Ara estem immersos en un problema que tenen moltes famílies hipotecades, que són les clàusules sol, les clàusules terra. Quan i per què hem de reclamar?
Aviam, quan som conscients que tenim el problema? Perquè al final, fins que no ets conscient que tens un problema, no saps fins a quin punt pots exercitar els teus drets. Llavors, des del minut... L'important és que saps què passa? Que al final estem aquí arreglant un problema que ve perquè hi ha hagut una mala praxis. El tema és que el futur vagi en la línia de que aquesta praxis canviï, perquè aquests problemes ja no s'hagin d'arreglar. Al final, la banca és necessària i jo ho tinc claríssim, això. És que ho tinc claríssim, que la banca és necessària. Però ben fet també es pot fer. És a dir, hem entrat en una voràgine de comercialització en massa, de contratació, de col·locació al consumidor i d'endinyar-li tot el que sea possible i més a fi de que existen aquestes quotes mensuals, ja sea per seguros, que és la competidora principal de la banca, o directament con productes que no cobren ni les garanties de les característiques de la persona, i a partir d'aquí no ens donem compte que poder la meitat d'aquestes coses que contractem no les necessitem. A partir d'aquí, clar, hem de frenar, hem de saber què signem, hem de veure per què les volem aquestes coses, si cobreixen o no cobreixen, i a partir d'aquí assessorar-se, que no està de més anar amb algú que en sàpiga de la mà, amb el pis, que sé que és difícil a data d'avui confiar en algú després d'aquests pals, però escolta'm, existeix gent que encara té ganes de fer-ho bé, des del despatx ho intentem i crec que ho anem aconseguint.
I vostè se'n surt?
I jo me'n surto, i tant que me'n surto.
Perquè totes aquestes persones que reclamen per aquestes clàusules que ja han estat declarades abusives, s'ha renyat a la banca, potser amb la boca petita, però s'han declarat abusives. Aquestes clàusules ningú no pot negar que no s'han cobrat de manera adequada.
És que, Montse, saps què passa? Que entre tu i un banc tot és legal. Entre un consumidor particular i un banc tot és legal.
Perquè està signat?
No, perquè entre tu i un banc no s'hi pot posar ningú a la negociació privada. Altra cosa és que la teva posició davant de la firma o davant de la negociació amb un banc sigui una posició d'inferioritat i tot pugui ser abusiu. Vale? És a dir, tot és legal, però tot és susceptible de ser abusiu. Llavors, què vol dir? Que la banca defensa la transparència en cada operació, perquè com a empresa privada que és, que no perdem, clar, al final també perdem la visió, perquè jo, la perspectiva es perd, al final, si no anem recol·locant-nos constantment on ens toca, al final ens pensem que el banc és el sistema, no? Escolta, més que la banca va començar a ser una banca privada, el problema quin és? Que degut a la mala praxis l'hem intervingut, i a data d'avui tots somos banca, és a dir, Bankia somos todos, Caixa Catalunya somos todos, ¿por qué? Porque van con nuestros impuestos, estan intervingudes pel FEOP. Que és el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancària, que és l'esquema paral·lel que el sistema ha creat per donar-li sortida a tota la parlant clar i perdona l'expressió, merda que hi ha a les entitats bancàries, després de les multituds de desaucis que hi han hagut pels impagaments degut a aquest sistema variable, perquè sabien que vindria aquesta pujada, perquè tot el que puja després baixa.
Vostè ha aconseguit que les persones que han reclamat diguéssim que tornin a fer un altre tipus de pacte en la seva hipoteca, a interès zero.
Sí. Bueno, és que això és realment interessant. És l'última de les peticions de les demandes que estem interposant a data d'avui amb el tema de l'IRPH. I el que al final és una teoria que m'agrada traslladar-la a tots perquè és important que ho tinguem present. Al final, un préstec essencialment és gratuït. Encara que ens costi concebre-ho així, és gratuït. És a dir, el Codi Civil, l'article 1755, diu que un préstec és un tanto de la misma espècie i quantitat. O sigui, per a cobrar un interès hay que pactar-lo. Per tant, la clàusula d'interès és una clàusula accessòria. I, per tant, per generar un interès mensual sobre el deute pendent, que al final és el capital que el banc et presta, s'ha de negociar i s'ha d'anar renovant anualment en funció d'aquestes revisions. Si aquesta clàusula d'interès és accessòria, no s'ha negociat perquè s'ha imposat i aquesta imposició genera un desequilibri i aquest desequilibri vol dir que és abusiu i en conseqüència es pot anul·lar, automàticament la clàusula esdevé nul·la i es pot treure del contracte perquè la clàusula és accessòria. A partir d'aquí, el préstec esdevé gratuït i les últimes sentències que estem tenint, de fet, la primera publicada, les primeres publicades a tot el territori estatal, és del despatx i és on tenim la conversió préstec com a gratuït en virtut d'aquest 1755, que ens retorna el 100% dels interessos pagats per un préstec hipotecari. Ojo, entenem, eh? Sí, sí, és molt interessant.
Què passaria si entréssim al banc i diguéssim, miri, vostè, en funció d'aquest article que ara ens esmentava l'Ariadna, vostès tenen un pacte amb mi que a mi no em satisfà. Anem a, no sé,
a
reformular-lo, sí, a reconsiderar-lo.
I què vols dir, en el seno de què?
Qualsevol empresa que pugui anar al banc i consideri que li estan cobrant de més... Això seria una pràctica a fer?
Bueno, jo crec que abans de renegociar hem d'intentar negociar d'entrada bé. Vale? Altra cosa és que després ens trobem que no ho vam fer-ho bé i ho puguem arreglar. Les empreses d'avui continuen podent arreglar-nos, és a dir, tots podem arreglar la nostra situació, siguem persona física, siguem jurídica. El tema és la diligència que se'ns exigeix com a administradors d'una societat en el seno de firmes de préstamos, és a dir, la defensa que va pel consumidor no és la mateixa defensa que va per l'empresa, però l'empresa també en té, és a dir, no s'empara amb el consumidor i els usuaris, però tens la de condicions generals de la contractació, que aquí som tots, l'adherente és el que se adhiere a les condicions generals i és una empresa o pot ser qualsevol persona jurídica o bueno, que no sigui consumidor en el seno de la compra de su casa.
I aleshores què hem de fer? Deixem els calerons sota el coixí?
Sí, sí,
sí?
Sí, sens dubte. Per almenys aquí, si ens roben, ens enterarem.
Més opcions. No ens agrada com ens han tractat en el nostre banc i decidim canviar de banc.
Bueno, és que jo penso que abans de canviar de banc hem de reconsiderar el nostre banc. És a dir, anar al teu banc i dir-li, escolta'm, anem a veure, és que nosaltres hem d'aprendre a negociar, és el consumidor, jo senyors us ho dic, hem d'aprendre nosaltres a negociar, no esperem que la banca ho faci, perquè la banca ja no és banca, la banca és una empresa privada que gestiona comercialment la venda o la cessió d'algun diner a canvi de l'oro i el moro, ¿vale? Ojo, perquè al final, jo us ho dic, hem d'aprendre a negociar nosaltres, hem de ser nosaltres qui ensenyem al sistema com funciona i com es fa, doncs, amb comparatives, per exemple.
Ariadna Serres, gràcies i tècnica en dret, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Montse.
5 cèntims.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Ariadna Serres, anomenada popularment la Robin Hood de la banca, ha estat la convidada avui a l'Espai 5 cèntims amb la Montse Hidalgo. Ho maridem això musicalment amb la gran veu de la cantant palafrugellenca Sílvia Pérez Cruz amb aquest tema tan conegut popular com és Cucurrucucú Paloma.
Jura que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Tanto sufrió por ella que hasta la muerte la fue llamando. Dicen que por las noches nada más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, que nada más le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Tanto, tanto sufrió por ella que hasta la muerte la fue llamando.
És Sílvia Pérez Cruz amb aquest Cucurrucucú Paloma d'un treball discogràfic titulat México en Flamenco. Són les 11:39. I Seguirem fent camí cap a les 12 amb Gent amb Valors, aquesta secció que ens porta la Sandra Balaguer. Gent amb Valors, que és el testimoni, les vivències i l'experiència del voluntariat de la persona que protagonitza aquest espai. I avui el tema és el següent. Barcelona, Barberà del Vallès, Badalona i Santa Coloma formen part del projecte En Tàndem, que uneix estudiants universitaris en nens i joves que conviuen amb una situació de dificultat a nivell personal o social. La Laia Bernès ens explica els beneficis d'aquesta fórmula de mentoring, que és possible gràcies al voluntari. Tot això ens ho explica la Sandra Balaguer amb aquest espai, Gent amb Valors.
Continguts en xarxa.
Valors a l'alça.
L'associació ACEP Catalunya promou un projecte de mentoria social que uneix estudiants universitaris i nens i joves que es troben en una situació de dificultat. Es diu En Tàndem i d'aquesta manera volen aportar el seu granet de sorra a la lluita contra la desigualtat d'oportunitats i també contra el fracàs escolar. Volem saber quins beneficis aporta aquesta iniciativa tant pels voluntaris com per als nens i joves que hi participen, i per això ens acompanya avui la Laia Bernués de la FEP. Laia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Explicàvem que aquest projecte uneix estudiants universitaris amb nens i joves que tenen dificultats, ja siguin socials o personals. Quin és l'objectiu de la iniciativa?
Doncs mira, l'objectiu és doble. Per una banda, focalitzat amb els estudiants universitaris, la idea és implicar-los en projectes de la seva comunitat, no? És a dir, una població que té un avantatge, que és poder anar a la universitat, no? És a dir, tenen com aquest privilegi, és que puguin retornar a la societat allò que la societat els hi ha donat en tant oportunitat, no? Llavors, aquesta és una. Poder-los implicar, que es comprometin, no?, en un projecte amb esperit crític, que puguin veure també altres realitats, trencar moltes barreres, molts prejudicis sobre cultures, col·lectius i territoris, també, perquè van a territoris que, si no fos pel projecte, per aquest o per d'altres, no hi anirien mai. Llavors, acaben veient que aquesta és la realitat i que la realitat tampoc no diu... Bueno, no?, que és com... Bueno, tampoc no és... Vull dir que poden anar a passejar per segons quins territoris sense que els hi passi res. Uh-huh. I per l'altra banda, també hi ha tot el benefici dels objectius que treballem amb els nanos, que seria, bueno, doncs fomentar, per una banda, intentar igualar, no?, les oportunitats que no els hi brinda el context en el que han nascut o estan creixent. Llavors, és igual aquestes oportunitats, treballar tot el tema d'autonomia, fomentar l'autonomia d'aquests infants i adolescents, tot el tema d'autoestima i l'autoimatge, i també intentar reduir una mica el fracàs escolar, que aquí a Catalunya l'índex és força elevat.
Déu-n'hi-do, Laia, déu-n'hi-do. Per tant, els beneficis són bidireccionals, de fet, no és només cap dels estudiants cap als nanos, sinó que els estudiants universitaris també s'emporten moltíssimes coses.
Ah, exacte. De fet, nosaltres sempre diem que, tot i ser un projecte 1+1, perquè és la mentoria funciona de, i el nostre projecte, no?, en particular, perquè a vegades hi ha projectes de mentoria grupal, però el nostre és projecte individual on un estudiant universitari acompanya un infant o adolescent. Per tant, és un i un, no? Però sempre diem que és un projecte que tenim un 2x1, perquè hi ha beneficis per amb dues parts. I a més, una cosa que sorprèn força al voluntariat és que normalment quan venen els estudiants venen amb moltes ganes de canviar les coses i amb moltes ganes de canviar el món que està genial, no? Però el que no clar i que després els sorprèn és que amb ells també, no? Els canvia, els hi aporta, i que fins i tot molts d'ells diuen que, ostres, que tenen la sensació que els hi ha aportat més del que ells poden haver aportat, no? En tant de coneixements, de coneixement de la realitat i de satisfacció, no?, amb un mateix per allò que estàs fent.
Vosaltres deixeu ben clar que l'Entàndem no és un espai de reforç escolar. M'agradaria preguntar-te, doncs, quan es troben, o cada quan es troben, estudiants i nanos, i què fan, quines activitats donen a terme junts?
Doncs mira, es troben un cop a la setmana al llarg del curs escolar, i es troben normalment després de l'escola, es poden trobar a l'àmbit escolar, és a dir, l'escola, l'institut, o un centre cívic, a una ludoteca o al domicili del mateix infant o adolescent. Que passa que si és en l'àmbit privat hi ha certes condicions que en els espais públics no hi ha, no? Aleshores, troben un cop a la setmana, durant tot el curs escolar, i poden fer, doncs, és d'anar a passejar, conèixer, també, a vegades diem, és una manera d'apoderar el jove, també, de dir, ostres, doncs, mira, no?, ensenyar el barri, allò que et coneixi la gent i tot plegat. És una manera de que el xaval mentorat, també vegi que hi pot aportar coses a la relació i coneixements i coses que l'estudiant universitari no sap. Poden anar a biblioteca, museus... També és cert que tenen un espai per fer tasques escolars, perquè, clar, no ens enganyem. Quan van a l'escola estan 8 hores al dia a l'escola, llavors tenen una realitat. Però és mínim, no? I fins i tot el que intentem és que donar-li la volta i que més que fer les tasques concretes escolars puguin, per exemple, una assignatura que no els acaba de motivar o que no els acaba d'agradar, li puguin donar una mica la volta i la puguin fer com pràctica a la vida o més divertida, no? perquè els xavals es motivin, que aquest és un altre dels objectius que intentem treballar amb els xavals, que es motivin i que els agafi ganes d'anar a l'escola.
Laia, vosaltres, com dèiem, treballeu amb nens i joves que es troben en una situació de dificultat. Com ho detecteu, això? Perquè entenc que implica que hagueu d'estar molt en contacte tant amb centres educatius de les zones com amb serveis socials o amb diferents agents dels territoris.
Doncs sí. De fet, el treball en xarxa per nosaltres és bàsic i és un dels valors del nostre projecte. Treballem en xarxa amb serveis socials, amb les escoles, amb els instituts, amb les universitats o amb aquelles entitats locals del territori que es vulguin implicar o que s'hagin d'implicar en el projecte. Aleshores, normalment són serveis socials, les escoles, els instituts o les entitats del territori qui coneixen, no?, els infants, els adolescents i les famílies que tenen al territori, que saben les necessitats o les problemàtiques que tenen, i són elles les que ens deriven als nanos, és a dir, les que diuen, doncs mira, han d'entrar en el projecte aquests nanos. I nosaltres en això ni entrem ni sortim, l'únic és que, bueno, doncs sí que posem en comú la selecció, com fer-ho, i després també doncs aquelles característiques o aficions dels nanos per intentar fer un matching, no? O sigui, unes parelles, uns tàndems, lo màxim que pensem que puguin tenir el màxim de fil impossible.
Laia, si no tinc mal entès, en aquest projecte ara mateix teniu un centenar de voluntaris, aproximadament?
Sí, aquest any esperem arribar als 140, bueno, hauríem d'arribar als 140, ara mateix estem al voltant dels 80, més o menys, perquè nosaltres ara estem en plena època de mobilització de voluntariat per totes les universitats, i sí, la idea seria acabar el curs amb uns 140, més o menys.
I estan repartits entre Barcelona, Barberà del Vallès i Santa Coloma. És així?
I Badalona, sí.
Badalona també.
I Badalona també.
Per què aquests municipis hi teniu previst ampliar territori?
Doncs sí, la nostra idea és poder anar ampliant. Sí que és cert que ens venen moltes demandes de poder fer el projecte, però també van força lligades a pressupostos i tot plegat, i ara més, bueno, és una època que té un punt complex per tot el tema que està havent-hi entre la Generalitat, el Ministeri i tot plegat. Però bueno, la idea és poder anar augmentant de territoris, poder anar expandint el projecte, perquè la veritat és que la mentoria és una eina, és una metodologia molt, molt, molt potent, que ben feta, amb amor, carinyo i seguiment, té uns resultats espectaculars, no?, i molt, molt impacte social. Aleshores, la idea és això, poder-ho anar expandint a poc a poc, perquè també nosaltres dediquem moltes hores i molta energia al seguiment, a l'avaluació i a la valoració, veure l'evolució dels tàndems, dels nanos i fins i tot del voluntariat. Llavors sempre diem que, bueno, que a poc, perquè per no morir d'èxit, no? Com si diguéssim, allò de dir, bueno, doncs anem a fer bé les coses i per fer bé les coses ho has de fer amb cura.
Laia Bernoès de la FEP, moltíssimes gràcies. Recordem que la FEP és una associació que és originàriament francesa i que l'any sí. que ve fareu 10 anys a Barcelona.
Sí, aquest 2018, o sigui, aquest any, de fet, en curs, però bueno, que és el 2018, fem els 10 anys i farem una exposició que serà itinerant segurament, algun concert i alguna festa segur que en farem i us podem mantenir informats.
Doncs ho seguirem de ben a prop, Laia. Gràcies per apropar-nos a aquesta iniciativa de mentoria social que es diu En Tàndem i que, com ens comentaves, també funciona. De moment en aquests territoris, a Barcelona, Barberà del Vallès, Santa Coloma i Badalona. Per molts anys, Laia.
Doncs moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé. Fins aviat.
Merci. Adéu, bon dia.
Matins en xarxa. El més calent a l'Aigüera.
Hem conegut aquest projecte que presenta Tàndem, que ens ha presentat la Laia Bernoès, la secció Gent amb Valors, que ens porta la Sandra Balaguer. És aquell moment que tornem a la música amb un dels que consideren que és un dels millors treballs que ha participat en Joaquín Sabina, que era aquell de La Mandràgora, un local madrileny que hi actuaven cada nit juntament amb l'Alberto Pérez i Joaquín Crae. D'allà se'n va fer un treball discogràfic en directe i surt una cançó com aquesta que ens parla dels Círculos Viciosos.
Quisiera ser lo de ayer, pero introduciendo un cambio. No metas cambios, Hilario, que anda el jefe por ahí. ¿Por qué está de jefe? ¿Por qué va a caballo? ¿Por qué va a caballo, Titi? ¿Por qué no se baja? ¿Por qué no se baja? ¿Por qué vale mucho? ¿Y cómo lo sabe? ¿Por qué está muy claro? ¿Por qué está tan claro? ¿Por qué está de jefe?
Eso mismo fue lo que yo le pregunté.
¿Por qué está de jefe?
Eso mismo fue lo que yo le pregunté.
¿Por qué está de jefe? Yo quiero bailar un son y no me deja Lucía.
Yo que tú no bailaría porque está triste Ramón.
¿Por qué está tan triste?
¿Por qué está malito?
Lo quiero. ¿Por qué está malito?
¿Por qué tiene anemia?
¿Por qué tiene anemia?
¿Por qué está muy flaco?
¿Por qué está tan flaco?
¿Por qué come poco?
Chicho. ¿Por qué come poco?
¿Por qué está muy triste?
Eso mismo fue lo que yo le pregunté.
¿Por qué está tan triste?
Eso mismo fue lo que yo le pregunté.
¿Por qué está tan triste? Quiero formar sociedad con el vecino de abajo.
Ese no tiene trabajo, no te fíes, Sebastián.
¿Por qué no trabaja?
¿Por qué no lo coge?
¿Por qué no lo coge? Mira.
¿Por qué está fichado?
¿Por qué lo ficharon, negrito?
¿Por qué estuvo preso?
¿Por qué lo metieron?
¿Por qué roba mucho?
¿Por qué roba tanto?
¿Por qué no trabaja?
Eso mismo, lo que yo le pregunté.
¿Por qué no trabaja?
Eso mismo fue lo que yo le pregunté.
¿Por qué no trabaja? Quiero conocer a aquel, hablarle y decirle hola.
No le ha visto la pistola, deja esa vaina, Javier.
¿Para qué la pistola?
porque tiene miedo.
Son los círculos viciosos. Joaquín Sabina, Alberto Pérez, aquesta cançó no hi ha la veu de Javier Crae, però ells tres van actuar durant molt temps en aquell local madrileny que se'n deia La Mandràgora i d'aquí va fer un treball discogràfic en temes com aquest.
Por llevar pistola,
eso mismo fue.
Círculos viciosos. Continuem matins en xarxa el més calent a l'Aigüera, quan falten 5 minuts per arribar al punt de les 12 del matí. I és aquell moment que hi posem la cançó del dia. I la cançó del dia d'avui ens parla del Luca, tema de Susan Vega. Ens diu la història que el maltractament infantil arriba ara als diaris. Però no és un problema nou, ha existit sempre. S'ha practicat dins les famílies, a l'església, a les escoles i també a la xarxa. El món de la música ha obviat sempre el tema, llevat de raríssimes excepcions com la de la cantautora nord-americana Susan Vega, que ja l'any 87, el 1987, va posar nom de Luca a la denúncia d'aquesta xacra. Es va inspirar en un nen del seu antic barri i va aconseguir que la seva ferma lluita contra la violència domèstica es veiés confirmada per l'èxit que Luca va obtenir a tot el món a finals dels 80 del segle passat. Aquesta cançó ha esdevingut en un himne en una fita cultural per la defensa dels menors. Els seus quatre primers notes, les seves primeres quatre notes, són conegudes a tot el planeta. I res més a sentir-les, sabem que arriba la història d'aquest nen maltractat pels seus pares. La trajectòria de Susan Vega es caracteritza per la inquietud i el seu allunyament dels circuits comercials, minimitzant la seva producció discogràfica en només 7 LPs, amb més de 2 dècades de carrera, distanciant-se de qualsevol estil comercial i prioritzant les lletres. El seu caminar ha estat un experiment constant, mantenint només imperturbable un to dolç i minimalista per no perdre mai les seves senyes d'identitat. Doncs la cançó d'avui és aquest Luca, aquesta cançó contra el maltractament infantil que va fer Susan Vega.
My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. I try not to act too proud. And they only hit until you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Yes, I think I'm okay. Walked into the door again. Well, if you ask, that's what I'll say. It's not your business anyway. I guess I'd like to be alone with nothing broken, nothing thrown. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. My name is Luca. I live on the second floor. I live up from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fate, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me
what it was. It only hit until you cry. After that, you don't ask why. You just don't.